Acabeu d'escoltar des de la Basílica de Santa Maria de Montserrat l'ofici de Vespres, la pregària del vespre que ens convida a donar gràcies per tot el que hem rebut de Déu i a confiar-li els desitjos que duem al cor. Cada dia de dilluns a dissabte a 6:45 de la tarda, Ràdio Estel i Ràdio Principat us ofereixen aquest espai que compta amb la col·laboració del Patronat de la Muntanya de Montserrat.
La pregària del vespre ens ajuda a donar gràcies pel dia que hem viscut. Ajuda'ns a continuar fent-ho possible.
Truqueu al 93 409 27 70 o connecteu-vos a radioestel.cat i informeu-vos de com col·laborar-hi.
Oberta la participació per elaborar el nou pla pastoral de la diòcesi de Barcelona. El número d'aquesta setmana de Catalunya Cristiana ens fem ressò d'un qüestionari elaborat per l'arquebisbat i que es pot respondre de forma individual o col·lectiva fins al 30 d'abril. En obrir la participació a tots els diocesans, es vol potenciar la comunió eclesial i l'esperit sinodal.
Més informació al web de Catalunya Cristiana i als perfils de Facebook i Twitter.
Ràdio Estel.
Bossòst era Val d'Aran 106.0.
Si tens mòbil Android o iPhone, tens Ràdio Estel a la butxaca. Gratuïta i amb un munt de continguts. Baixa-te-la.
El Club Més Amics et porta del 26 al 30 d'abril a l'Emília Romana. Vine amb nosaltres a gaudir de la tradició, l'art, la història i la gastronomia de ciutats com Bologna, Ravenna i Ferrara. Del 26 al 30 d'abril, l'Emília Romana amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
Quan pensem el que diem, és quan diem el que pensem.
Jacinto Benavente, escriptor.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Dos quarts de vuit. Salutacions també del Iago Moreno i el Jordi Carretero a les vies de so. Avui del David García a la producció i del Pol Brugaroles a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Volem aprofundir en el que va ser ara fa uns dies la decisió anunciada ja oficialment i presa per l'àrea metropolitana de Barcelona, l'Ajuntament de la capital catalana, la Diputació i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, perquè els vehicles matriculats abans de l'1 d'octubre de 1994 no puguin circular per l'àrea de Barcelona i per diversos municipis propers de dilluns a divendres, concretament, com segurament molts ja sabeu, a partir de l'1 de gener de 2019. De fet, a partir del desembre està previst que ja s'implanti aquesta mesura en dies d'alta contaminació. Volem aprofundir en aquest tema perquè ens preguntem si és de debò justa aquesta mesura. Sabem que cal reduir la contaminació i que els cotxes de combustió, els que tots estem acostumats a fer servir en les últimes dècades, poden haver de desaparèixer un dia per ser substituïts per altres fonts d'energia més sostenibles. Els vehicles elèctrics van a més, els híbrids també, i en qualsevol dels casos ens preocupa que el nostre medi ambient sigui ben preservat, encara que els cotxes ens semblin tan necessaris o tan imprescindibles. En el fons, les quatre rodes, com també les dues de les motos, són necessitats que els éssers humans ens hem creat. Avui us fem una pregunta, com sempre, de 8 del matí a 8 del matí de demà. Us preguntem, esteu d'acord amb la restricció de vehicles ja establerta per a l'àrea de Barcelona a partir de l'any 2019? Podeu respondre entre tres opcions. La primera, sí, és important reduir la contaminació si calen mesures dràstiques. També podeu dir no, és una decisió injusta que castiga molts ciutadans amb pocs recursos. O bé podeu optar per una tercera. Abans d'això es podrien estudiar alternatives. De moment guanya la tercera. No són del tot partidaris d'aquesta mesura, de moment, els oients que estan votant. Abans d'això es podrien estudiar alternatives, per tant, no estan radicalment en contra, però tampoc a favor d'implantar a mig termini o a curt termini aquesta mesura. El 38% esteu dient no, és una decisió injusta, i un 13% esteu dient sí. L'enquesta es pot anar omplint fins demà a les 8 del matí, per tant, animeu-vos a participar durant aquest programa, durant l'emissió del programa fins a les 8 del vespre, o també durant les properes hores, si us va millor, que demà al matí, com sempre, a la primera hora de la Fórmula Estel, llegim el resultat final d'aquest sondeig que fem cada dia, no científic, però sí amb una tendència entre els nostres oients. I saludem els que formen part avui de la taula del Mirador. Tenim amb nosaltres Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat. Senyora Mercè Rius, bona tarda, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Com estem?
Bé.
Gràcies per haver vingut en un dia en què...
És un plaer.
Molt bé, per nosaltres també. I saludem, d'altra banda, Carme Méndez, que és la presidenta o portaveu de l'ONG ADA, que vol dir Associació de Defensa de Drets Animal, oi? Bona tarda, benvinguda, Carme.
Bona tarda, què tal?
I també directora del programa La Veu dels Animals d'aquesta casa, de Ràdio Estel.
Sí,
avui no parlem d'animals, però
no.
sí de cotxes, que són una mica sí. els nous animals, però no animals vius, sinó animals que
sí.
mouen
més,
les ciutats.
A més, saps que és un tema que també ens preocupa i que surt moltes vegades al programa.
I sí. tant que sí surt, i encara que sigui citant l'encíclica Laudato Si del Papa Francesc, com
tant.
Mostra la seva preocupació per la qualitat de l'aire i la qualitat de la terra. Bé, no sé si, per començar, si li sembla, senyora Mercè Rius, expliqui'ns per què s'ha decidit tirar endavant ara aquesta mesura. Una mesura que sembla dràstica, que potser molts conductors no esperaven que pogués ser tan immediata, si és que es pot dir immediata, és d'aquí no res, d'aquí un any i mig, ja.
A veure, jo a mi m'agradaria posar-ho una mica en context, perquè a vegades parlem d'una sola mesura, quan el que s'ha consensuat és un document que té més de 20 pàgines, per tant, no contempla només aquesta mesura, el que passa és que a vegades quan s'ha de destacar alguna cosa, doncs això és el que surt. I després, quan tu dius, per exemple, que és molt dràstica, hi ha molta gent que ens està dient que anem amb molt de retard. És a dir, tenim un problema no només a la zona de Barcelona, sinó que, de fet, ja des del 2014 hi ha un pla de millora de la qualitat de l'aire, no només a Barcelona, sinó a Barcelona i 39 municipis al seu voltant, que no coincideix tampoc amb l'àrea metropolitana, perquè hi ha municipis que estan fora, com pot ser Granollers, Sabadell o Terrassa. I el que tenim són que tenim superacions amb dos paràmetres de qualitat de l'aire, els òxids de nitrogen, sobretot, que fa anys doncs, que estem superant una mica els valors que ens recomana els valors normatius que ens indica la Unió Europea, i també les partícules. Les partícules sí que hem anat millorant una mica, però tot i que en general estem, doncs, no incomplim els valors que ens dona Europa, però sí que estem molt lluny, o estem bastant lluny dels valors que ens recomana l'Organització Mundial de la Salut. Per tant, estem parlant de dos paràmetres que tenen un efecte directe sobre la salut de les persones. Hi ha estudis, i diferents estudis que estan contrastats, doncs des de que això pot provocar, evidentment, doncs, afectacions cardiorrespiratòries, pulmonars, morts prematures amb gent, diferències cognitives amb escoles que estan situades en llocs doncs, amb molta contaminació. Per tant, hem de fer alguna cosa per salut i perquè també Europa ens empeny cap a això. Ja hi ha moltes ciutats a nivell d'Europa que estan restringint la circulació i, per tant, aquí hem fet el primer pas, però no ens fixem només en la mobilitat, sinó que també hem fet, doncs, hi ha moltes actuacions a nivell d'indústria, de port, etc.
Un servidor fa 24 anys a Mèxic ja va observar que els vehicles circulaven a Mèxic fa 24 anys, que ja circulaven per la matrícula, els parells i els senars cada dia. Per exemple, això és un exemple d'una mesura que no és nova, per tant, no? Que en molts llocs del món s'ha implementat. Per tant, un document que no és només la restricció dels cotxes, però que, lògicament, podrà entendre que això és una de les coses...
És el que preocupa més.
Molt bé, Carme Méndez, com veu vostè la mesura? D'entrada, eh? Pot dir-ho amb tota la llibertat.
No, amb tota llibertat t'ho diré. A veure, és indudable que es té que prendre una mesura i que ja ho vam dir aquí una vegada, crec que en una anterior tertúlia, l'ideal seria suprimir els carburants. Això és indiscutible. Ara bé, jo crec que aquesta mesura ha sigut presa tard i ha estat dràstica i, com sempre, afectarà el sector més feble de la població. I això és injust. És injust perquè, a més, es crea un greuge comparatiu perquè tenim un port de Barcelona que està emitint unes 428.000 partícules que arriben a 400 quilòmetres i jo fins ara no he sentit, tot i malgrat les protestes que s'han fet i s'han fet congressos aquí parlant d'aquest tema, però com és un tema que afecta el turisme i els creuers, doncs no s'ha pres una mesura, diguéssim, com cal. Aquest sector feble de la ciutadania, pensem que si una persona té un cotxe de més de 20 anys, pot ser per dues raons, per un romanticisme, perquè és un cotxe que el cuida i que no es vol gastar diners, o perquè no té possibilitats de comprar-se un altre cotxe. Llavors, jo no sé si amb aquestes, això que deia ella, que s'han presentat solucions, si es compensarà amb aquestes persones o se'ls donarà facilitats perquè puguin treballar, perquè puguin disposar d'un vehicle que els hi permeti no quedar-se a la cuneta, perquè aquesta mesura els hi pot deixar. I tot que jo defenso que sigui suprimida als cotxes. Però el que sí que beneficiarà és a la indústria automobilística. I no serà precisament, crec, per consumir cotxes híbrids o cotxes elèctrics. Per tant, jo crec que no sé aquests documents, perquè diu que és un document de quantes pàgines?
De 20 pàgines.
De 20 pàgines. No sé si eren 23 al final.
Sí, amb totes aquestes mesures, doncs això caldria explicar-ho bé, però sobretot tindre molt en compte que aquest sector de la població que quedarà tan perjudicat, crec que no és el més indicat per ells i que en tot cas se'ls tindrà que compensar.
Precisament entre alguns comentaris d'oients en tenim un. Màxim García de Mataró ens diu: jo tinc un cotxe de fa més de 25 anys i em va molt bé, és de la gamma Volkswagen, ha sortit amb un gran resultat, ara no em deixaran circular per Barcelona on he d'anar gairebé cada dia de dilluns a divendres quan hi ha moltíssimes persones que porten 4x4 que se'l poden canviar cada 3 anys i jo amb menys poder adquisitiu no puc fer-ho. Bé, una opinió que està en l'argumentari de molta gent crítica amb la mesura. Què hi té a dir, per exemple, senyora Mercè Rius?
A veure, quan nosaltres mirem tot el tema de quines són les fonts de contaminació, amb el global de tota aquesta zona, un 50% prové del trànsit. Ara bé, si mirem en l'interior de les ciutats, i aquí en el tema de qualitat de l'aire també hem de veure on està la gent afectada, veiem que aquest percentatge pot pujar al 80% o al 90%. Amb el tema del port, és evident que el port també té un efecte sobre la qualitat de l'aire, però, per exemple, el port, tots els compromisos del port i totes les exigències que se li fan estan també en aquest document, i el port era un dels que estava present...
Me n'alegro molt, eh?
En aquesta taula. Per tant, per això dic que una cosa no treu l'altra.
No.
Ara bé, també és cert que el port queda, respecte a la ciutat de Barcelona, d'una manera molt excèntrica, molt posat en un extrem, a més està
marítima,
en una zona molt ventilada, i per tant l'efecte que té sobre, posem per cas, l'Eixample, és molt poc. Allà a l'Eixample hem d'actuar sobre el trànsit.
Que no vol dir que no s'hi hagi
d'actuar. Però ja s'hi està actuant en paral·lel, igual que sobretot a les indústries. Les indústries, per exemple, doncs cada vegada hi ha normatives europees que són més estrictes i es van adequant les autoritzacions ambientals i cada vegada estan emetent menys. Ara bé, amb el tema del trànsit, és evident que és amb lo on hem d'actuar més. I hem de començar d'alguna manera. Per exemple, a Madrid, quan té episodis de contaminació, prohibeix el 50% del trànsit indiscriminadament. Nosaltres aquí el que hem preferit és prohibir menys cotxes, però agafar aquells que són més contaminants. En aquests moments, amb aquesta mesura, estàvem calculant que estàvem al voltant d'un 7% del parc de vehicles que va per Barcelona. També, això què vol dir? D'una banda, que hem de... quan estem parlant de millora de la qualitat de l'aire, no estem parlant de substituir tots els cotxes vells per cotxes elèctrics o cotxes híbrids, evidentment. Però és que aquí no se'ns acaba el problema. Per tal d'arribar als nivells que ens exigeixen, necessitem que circulin menys cotxes per la ciutat i que els que circulin siguin més nets. Per tant, tampoc estem parlant de donar negoci als cotxes. I, evidentment, amb què hem de treballar? Hem de treballar en potenciar el transport públic. I, per l'altra banda, per exemple, amb el que són autònoms, aquest any hem tret una línia de subvenció per ajudar a la renovació de les flotes d'autònoms. Intentarem ampliar aquesta quantitat, doncs, perquè pugui haver-hi més renovacions. I, per l'altra banda, amb la llei d'acompanyament de pressupostos, també hi ha prevista una taxa sobre el CO2 dels cotxes, que tot això ha d'anar a un fons, del qual doncs, també hi hauran ajudes de cara a la renovació dels cotxes.
Això és el que anava a dir. És una petició que, per exemple, feia pública la setmana passada el RAC, el Reial Automòbil
Club de Catalunya. Això està contemplat.
Doncs bé, o sigui que una persona que tingui un cotxe de més de 25 anys tingui dificultats per comprar-se un de nou, de quina manera podrà demanar l'ajuda?
Sí, a veure, en aquests moments encara no ho tenim. O sigui, nosaltres el que hem fet és anunciar les mesures mica en mica. També, quan estem parlant de gent, doncs... que hi ha temes sentimentals, una de les coses que s'ha previst és que, de moment, aquestes restriccions no actuïn en cap de setmana, perquè en cap de setmana tenim menys contaminació. Per tant, la gent que té un vehicle històric, que normalment doncs, disfruta d'ell més els caps de setmana, que ho pugui fer. I, per tant, hem intentat anar buscant la manera de tenir el màxim benefici creant el mínim de prejudicis. Però és evident que tenim un problema que afecta la salut, i en aquest cas afecta la salut de la majoria de gent que vivim aquí, i estem parlant doncs, de 4 milions de persones, i que, per tant, entre tots hem de fer una mica d'esforç.
També potser hi haurà gent, com diu vostè, senyora Mercè Rius, que tindrà un vehicle antic i potser entre setmana ja no l'està agafant gairebé mai. Simplement haurà de saber que no el pot agafar en cap moment, el cap de setmana sí, perquè el transport públic és un mitjà també d'ús habitual amb molta gent.
Hi ha una altra qüestió que es tindria que saber. Ara, per exemple, aquestes persones que quedaran limitades o impedides a poder entrar a la ciutat i que necessiten treballar amb aquesta furgoneta, perquè crec que a més són 22.000 i pico de furgonetes les que quedaran, diguéssim, ja descalificades per poder entrar. Aquestes furgonetes, per exemple, continuaran pagant l'impost de circulació, continuaran pagant tots els impostos i no tindran cap dret? I el tipus de subvencions que seran per elles, de quin caire serà? De quin nivell econòmic? I es potenciarà abans el cotxe híbrid, per exemple, o la furgoneta híbrida?
Li cauen moltes preguntes, eh? Avui
sí,
en Mercè
no,
Rius...
A veure, aquest any hem tingut una línia de subvencions, tant per taxis com per vehicles comercials. Amb tot això, per una banda, nosaltres el que estarem és intentant donar bonificacions en aquest sentit, no només pel tema del cotxe, sinó que el fet de tenir un vehicle o bé elèctric o bé híbrid també comporta tota una sèrie d'avantatges, com per exemple bonificacions en els peatges de la Generalitat, el fet de tenir doncs, els impostos de circulació més econòmics, etcètera, etcètera. Aleshores, nosaltres, de moment, el que hem fet és anunciar aquesta mesura de cara al 2019. Els ajuntaments de tota aquesta zona s'estan plantejant també fer mesures més restrictives dintre del que és els termes municipals, perquè sobretot les zones on hi ha escoles o on hi ha hospitals doncs, s'hauria d'anar a nivells de protecció una mica superiors, i evidentment jo entenc que si no... O sigui, estem parlant...
De totes maneres, perdoni, però és que jo crec que vivim un país de contradiccions, no el nostre, en general. O sigui, per un cantó, la indústria automobilística ens bombardeja cada dia perquè consumim cotxes, i els canviem i els renovem, i a més el plan remove i tot i tot. Però de sobte, quan ja tothom té el cotxe, no un o dos o tres, llavors et diuen que no pots circular en cotxe.
Ma, jo crec ja fa temps que s'està avisant en aquest sentit. Barcelona i l'àrea metropolitana fa molt de temps que estan avisant de que això no va per aquí.
Sí, però
la majoria de ciutats europees estan ja prohibint l'accés...
Sí, però els governs en general estan afavorint a les indústries automobilístiques. Això és un fet. També és un fet que no es fa la suficient pressió a les fàbriques de cotxes perquè deixin de fabricar els cotxes tradicionals i es passin a l'alternativa del cotxe elèctric. Tenen, però són més cars i una producció molt curta. I llavors, a curt termini, encara continuarà el cotxe de gasolina. I no sé per què no s'ha prohibit ja el cotxe de gasoil. Perquè si contamina, si sabem que contamina, per quina raó no es deixa de fabricar? I, de moment, el que queda, pues, anem-lo mantenent i que es vagi desapareixent.
Sí, sobre aquesta suposada aquí, contradicció.
Sí. A veure, una cosa és quan estem parlant de la zona de Barcelona en el qual tenim una concentració de cotxes per vehicle quadrat de les més elevades d'Europa i en el qual hem de disminuir la contaminació. Si nosaltres sortim d'aquesta zona, doncs per Vic, per Berga, un cotxe dièsel no és dolent i fins i tot des del punt de vista del canvi climàtic, emet menys CO2 que un vehicle convencional.
Però per sortir el passarà problema... per la ciutat. Si és un cotxe no. de Barcelona, tindrà que creuar la ciutat d'un extrem a l'altre. I en aquells
moments...
Fa anys
que es parla de l'equilibri territorial. No? Es pot anar sense passar per Barcelona, en molts llocs.
No, però hi ha coses... O sigui, el problema és, aquí tenim massa gent i estem emetent massa amb els cotxes i, per tant, això s'ha d'anar reduint d'alguna manera, perquè és que al final el problema que tenim...
Sí. Això no ho discutirem.
És un tema de salut.
Això no ho discutirem perquè nosaltres som els primers de dir-ho.
I, per tant, hem de començar per alguna mesura i hem intentat i hem fet diferents alternatives i per això també, per exemple, amb... els cotxes, hem dit que no circulin cotxes de més de 20 anys entre setmana. Per què? Perquè l'alternativa al transport públic, en molts casos, és viable. També estem plantejant, sobretot els dies que hi hagi episodi, fer reforços del transport públic. En canvi, en furgonetes, que amb el tema de transport de mercaderies hi ha menys alternativa possible, doncs, el que hem fet és no restringir les de més de 20 anys, sinó les de més de 23 anys, precisament per anar donant marge i perquè la gent també s'hi pugui anar adaptant.
Però hi ha una notícia curiosa que avui ha sortit. Crec que 2 milions de cotxes no han passat a l'ITV, ho deia la Direcció General de Tràfic, que hi ha 2 milions de cotxes que no passen a l'ITV.
Que no la passen perquè se la salten els conductors.
Perquè se la salten.
No és
llavors,
perquè no estiguin...
Jo dic, els filtres de control també de qui toqui, no? De la... l'administració competent, com es fan? Perquè tots hem vist a vegades que se'ns ha posat una furgoneta a un cotxe que treu una quantitat de fum i que ens quedem dient, bueno, llavors uns estem complint i els altres què passa, no? I això, sí, sí. Igual que ho veiem nosaltres, ho té que veure, suposo, la Guàrdia Urbana o qui li toqui. Llavors, l'ITV és una altra de les coses. Si se'ns ha dit que passant a l'ITV s'està complint en les normatives europees respecte a l'índex de contaminació...
Diu que no, la senyora Mercè Rius.
Però llavors per què se'ns ha posat a l'ITV?
A veure, perquè l'ITV serveix...
I per què se salten 2 milions de cotxes a l'ITV també? I per què no aquestes persones o aquests cotxes no estan penalitzats?
Però clar que estan penalitzats, és a dir... A veure, penseu...
Deu ser poc, perquè si no, els 2 milions s'haurien
reduït. No, perquè hi ha molts cotxes d'aquests que no circulen. És a dir, la DGT, i en aquest cas doncs, els Mossos hi tenen accés, hi ha una base de dades amb tots els cotxes, i sí que hi ha cotxes que no passen l'ITV, però deuen ser cotxes que estan en un graig i que no circulen. Els cotxes que circulen...
Ja no sí circulen.
Però aleshores hi ha...
Si els enxampen, els immobilitzen.
Clar,
això està
si
clar.
Els enxampen, els immobilitzen. Hi ha molts llocs en els quals el que hi ha és un control per matrícula i que, si es veu que no s'ha passat l'ITV, aquesta gent rep una multa. Això per una banda,
multa,
però
perdona,
per l'altra...
Perdona, t'interrompeixi. Crec que són de 100 euros. I, clar, a una persona que sap que si té que canviar per no contaminar li costa 300 euros, li surt més a compte pagar els 100 euros.
No, però és
sí,
que...
Sí, perquè
però...
és així.
Li sí, però si
a compte pagar els 100 euros...
Però al cap d'uns dies el tornen a veure i 100 euros més, eh?
Esperem sí, sí. que sí.
Però és que la ITV no és per no contaminar. És que jo crec que també aquí hi ha una confusió
per
de què és el que es
també.
Mira i què és el que no es mira. La ITV, principalment, és per seguretat, per mirar la seguretat del vehicle.
Miren,
I l'única cosa que es miren és l'opacitat, les partícules. En temes de contaminació, ja he dit que tenim dos paràmetres, els òxids de nitrogen i les partícules, però les partícules hem anat millorant i tenim menys problema. On tenim el problema greu és amb els òxids de nitrogen. I els òxids de nitrogen a les ITBs no es miren, entre altres coses perquè la tecnologia que hi ha per mirar els òxids de nitrogen està molt poc desenvolupada. Per tant, el fet de que un cotxe passi la ITB no vol dir que no contamini, vol dir que és prou segur per circular i, en tot cas, que no emet partícules. Però en cap cas que no emet òxids de nitrogen, això no ho poden dir. O sigui, a vegades el tema aquest de dir si l'ITB m'ho diu, estem parlant bàsicament de seguretat.
Avui compartim el mirador de l'actualitat amb Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic de la Generalitat, del Departament de Territori, i amb Carme Méndez, que és presidenta de l'ONG ADA i del programa, directora del programa La Veu dels Animals, d'aquesta casa de Ràdio Estel. Recordem novament la pregunta del dia. Esteu d'acord amb la restricció de vehicles ja establerta o ja decidida per a l'àrea de Barcelona? Podeu respondre entre tres opcions que trobeu a radioestel.cat. Una mesura que ha donat debat, això suposo que ja ho preveien, i una mesura, també, s'ha de dir, molt consensuada, no?, amb tres administracions, l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Generalitat, que s'han posat les piles perquè això es redueixi, això de la contaminació.
No, hi havia hagut mesures... No només això, sinó que en el dia de la cimera hi havia els 40 municipis d'aquesta zona de protecció especial, i a més també van venir una trentena de municipis de fora de la zona de protecció especial, però que el dia que hi hagi restriccions a l'entrada de Barcelona, doncs també necessitem que informin els seus ciutadans. I, per tant, estava tothom allà. Hi havia també diferents departaments de la Generalitat, Salut, Interior, Territori i Sostenibilitat. Per tant, és una mesura molt consensuada, molt treballada, i a vegades, quan que és injusta, doncs a vegades sí que pot ser injusta, però realment... per algun lloc hem de començar i no tenim en aquests moments gaires alternatives
que estem a...
perquè i no estem focalitzant sobre el trànsit, sinó que estem actuant en diferents nivells i el trànsit és un d'ells.
El que passa és que sempre recauen aquestes mesures, i torno a repetir, sobre a vegades el sector de població més feble i el que menys possibilitats té de reemplaçar aquestes exigències. Per exemple, i també voldria preguntar-te, quin pla hi ha estratègic per cobrir d'infraestructura per als cotxes elèctrics Barcelona? Per exemple, els pàrquings també tindran el seu endoll per poder ser endollats. És que si no posem això, hi ha molta gent que es tira enrere de comprar el cotxe elèctric perquè sap que no té llocs suficients per poder-se subministrar l'energia que necessita.
Hauria de ser com el mòbil, que hi hagi endolls fàcilment accessibles per carregar.
En aquest sentit, jo diria que tant l'àrea metropolitana com...
És insuficient,
l'Ajuntament de Barcelona han anat fent bastantes mesures per incrementar el nombre de punts de recàrrega. També l'Institut Català d'Energia també ha anat fent i ara té noves subvencions, sobretot també pel punt de recàrrega, de traurà noves subvencions pel punt de recàrrega a casa, perquè aquest és un dels temes que, evidentment, s'ha d'intentar facilitar, sobretot quan estem parlant de comunitats de propietaris, perquè el primer punt de recàrrega costa, però a vegades el cotxe elèctric no és només l'única alternativa, sinó que a vegades també trobem cotxes a gas, cotxes amb GLP... que també.
Però és que el GLP aquí no ha funcionat bé. Aquí crec que hi ha dos gasolineres...
No.
A Barcelona, ara fa poc que tenen GLP. Ho dic perquè...
Hi ha hagut una gran extensió de punts de recàrrega de GLP.
Però ha estat desconegut, el GLP.
És molt desconegut, però sí, si
França
fixen...
No.
A França no, però si s'hi fixen, en moltes benzineres posa autogàs, i si entren a la web de l'ICAEN, de l'Institut Català d'Energia, hi ha tots els punts, i realment l'extensió de punts de recàrrega de GLP és important.
Doncs potser que es vagi informant més, no?
A veure, aquest també és un dels temes que s'ha d'informar la gent de que hi ha altres alternatives.
Només un oient fa una pregunta molt tècnica, diu, tinc un vehicle de fa més de 22 anys en un poble del Maresme, és on està ubicat, però vinc sovint a Barcelona. Què passarà amb el meu vehicle quan hagi de circular per Barcelona? Només si m'enxampen em posaran aquesta targeta que posaran, què faran amb el meu vehicle? Pregunta aquest oient.
Bueno, en principi, el que es preveu és que els controls es facin a les entrades, en els punts d'accés, mitjançant càmeres. Per tant, hi haurà una restricció i una mica el que hem posat abans, igual que en els radars de tram o quan el lloc on hi ha un radar, si et saltes la velocitat, evidentment tens risc de que hi hagi una infracció.
Clar, perdoni, entenem que aquest oient té el vehicle diguéssim, empadronat, per dir-ho així, en un municipi fora d'aquesta àrea. Llavors, clar, ell no se li posarà d'entrada, no?
No, ell podrà circular la zona, si ve des del Maresme, la zona de protecció especial comença a Badalona, per tant, fins a Badalona.
Fins a Badalona pot arribar, fins a Montgat.
Fins a Montgat podria arribar i pot baixar amb cotxe fins a Montgat, per exemple, i agafar el tren a partir d'allà.
Per exemple. I encara, llavors, ho pot demanar per dir, doncs, o no, simplement s'arriscaria si arriba a Barcelona. No, clar, no pot anar.
Això, a veure, això és el mateix que quan tenim un prohibit anar més de 80 i anem a 100. Doncs ja la
gent... Si no hi ha radars, no et veuen, és una cosa, però si et veuen...
Però si et veuen, doncs has de...
Mm-hmm. Bé, perdoni que l'he interrompuda, perquè el temps és molt limitat. No sé si volen comentar alguna cosa per acabar, senyora Mercè Rius, senyora Carme Méndez, alguna qüestió sobre la mesura?
No, jo, en tot cas, posaria de relleu el fet de Noruega, que és un país productor de petroli, i ha fet una aposta claríssima per als cotxes elèctrics, i ho ha aconseguit, però això ha anat seguit d'una sèrie de compensacions. Jo crec que tenir que agafar com a referent aquests països i seguir-los com a model.
Que s'utilitzi la bicicleta, no? També és...
També, però bueno, una persona de certa edat...
No tothom pot,
no evidentment. No tothom pot utilitzar la bicicleta.
Ens queden segons, no sé, algun...
Sí, a veure, jo crec que hem de potenciar el transport públic. En aquest any doncs, s'ha mantingut la tarifa i així, bicicleta i... El
fet, I tindrà aparcaments públics suficients.
I a vegades hi ha altres solucions, no ha, com, per exemple, compartir cotxe.
També.
És a dir, el grau d'ocupació dels cotxes és molt baix. Només compartint cotxe ja solucionaríem molts problemes.
I tant que sí. Tot és reduir. Ja es va intentar amb la zona verda i blava generalitzada a Barcelona fa uns anys, reduir el trànsit rodat.
No, i...
Pel bé de tots, més que
i
res.
Eliminar...
Que no
ningú. I eliminar el petroli.
Això és una petició que fa també pel medi ambient, sí. Carme Méndez, de l'ONG ADA, i Mercè Rius, directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic. Bona tarda, bon vespre ja a totes dues, i en tornarem a parlar de temes de medi ambient i de reducció de vehicles. Fins una altra. Bona nit. Adéu-siau.
Gràcies, bona nit.
Aquest juliol fes les maletes perquè marxes a Hongria. La parròquia de la Verge de Nazaret i el Club Més Amics et proposen visitar junts Budapest, el replec del Danubi, poblacions mítiques com Gòdola i Oloca i Eger, la terra dels vins. Del 2 al 6 de juliol, vine a Hongria amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació i reserves al 93 409 27 70. 93 409 27 70. facebook.com/radioestelbcn i twitter.com/radioestel. Connecta amb tot el que t'agrada de la teva emissora. Connecta amb les últimes notícies, amb els continguts dels programes, amb els serveis especials, amb els concursos, amb les enquestes. I som per tu, i som perquè tu ho vols. Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns i ho trobaràs tot.